Doncs abordem ja la recta final del programa. És el nostre temps d'entrevista aquest vespre, en aquest dilluns 29 de novembre de 2010. Temps per parlar d'hoquei. I ho fem avui en companyia del president del Club Patí Sitges, en Jaume Monasterio. Jaume, molt bona tarda.
Bona tarda, Titu.
Què tal? Com estàs?
Molt bé, anar fent.
De salut bé?
Sí, sí.
Que
sí,
sempre parlem, és important, això,
parlem
no?
Parlem de salut, que d'això podem parlar, que estem bé.
Molt bé. Han passat ja uns mesos des que va començar la temporada. L'últim cop que vam parlar amb en Jaume Monasterio, bé, ja vam parlar de tota la problemàtica per la que estava passant el club. Des d'aquell dia fins a dia d'avui, Jaume, la situació com està?
Bé, la situació està semblant. Tenim dos vessants, una que és l'esportiva i una que és l'econòmica. Uh-huh. Amb la vessant esportiva, doncs, anem treballant amb aquest equip que hem muntat, amb dalt i baixos. Hem tingut una baixa significativa, que és la d'en Gerard Gibert, que per qüestions de feina es va trencar el colze i un turmell, i està en procés de recuperació, i home, per nosaltres era un jugador molt important. Tot i així, amb la baixa d'ell hem aconseguit guanyar alguns partits malgrat la baixa d'ell, com repeteixo, i anem tirant. Ara ens ha demanat la baixa l'Oriol Ortells.
Uh-huh. Marxa a jugar a França, no?, amb el seu germà.
Se'n va jugar a França amb el seu germà. Uh-huh. Era una opció que ja a principi de temporada havia contemplat. Uh-huh. I finalment doncs, ha decidit a fer-ho. Ja havíem quedat amb ell, doncs, que si hi havia aquesta possibilitat, doncs, nosaltres no li posaríem pegues, i bueno, finalment ho ha decidit. Per altra banda, hem tingut incorporacions com és el Jordi Pena, uh-huh, que ja a principi de temporada el vam estar apretant perquè fes el salt al primer equip, i bueno, amb ell al principi estava molt bé jugant amb el segon i tal, però bueno, ha agafat el cuquet i sí, està fent ara ja els partits amb el primer equip i amb molt bon resultat. Vull dir, és un jugador que té categoria i nivell per jugar amb aquestes alçades, i molt bé, molt bé, ens està donant un rendiment molt, molt interessant, no? I a nivell esportiu, doncs anar fent, uh-huh, que és del que es tracta. Ja sabem que teníem un equip com el que teníem i que podíem estar on podíem estar, i bueno, més o menys es van complint les expectatives. S'està tenint uns resultats, bueno, ni bons ni dolents comparats amb les expectatives que hi havia, i anem fent, que és el que dèiem, treballar dia a dia. En aquest aspecte no podem fer res més. I amb el tema econòmic, que és el tema que sempre ens té preocupats,
sí, sí. Collats, més,
sí, collats, o digue-li el nom que vulguis. Doncs se segueix treballant per recobrar les coses que es tenien pendents i poder liquidar, doncs, amb tothom que se'ls hi deuen, doncs, una sèrie de diners. I és una de les feines que ens preocupa ara més, no? I és trist dir-ho, però resulta que al final et passes més temps treballant per aquest tema que treballant per l'esport en si i pel club en concret, doncs, que hi ha molts aspectes que tenim moltes ganes de millorar i moltes idees i moltes iniciatives que tenim, que de moment les tenim aparcades, doncs, perquè hem de dedicar temps i esforços a altres temes, no? I així estem.
Normalment els problemes econòmics s'arrosseguen d'una temporada a l'altra. Ens comentava ara en Jaume fora de micròfon que llàstima que la temporada passada s'estava pendent d'una sèrie d'ingressos, d'entrades, que al club li hagueren anat fantàsticament bé per no arribar fins a on s'ha arribat, no, Jaume?
Sí, sí, vull dir, a veure, l'any passat es va fer un pressupost que el que feia era doncs cobrir la temporada i cobrir el que s'havia quedat pendent. Llavors, per nosaltres era perfecte, era quadrat, era acabar la temporada en paus amb tothom i poder dedicar-te al club i poder treballar des de zero. Clar, el problema és que en aquest moment no estem treballant des de zero, estem treballant des de menys.
Des de menys.
Els compromisos que havíem tingut, tots formals i tots en ferm, l'any passat no es van complir, i llavors el que ens va fer és que no es pogués recuperar tot això d'aquesta altra temporada.
Aquests compromisos, perdona, Jaume, estan trencats? És a dir,
no, es poden
reobrir?
Estem treballant amb això, hi ha bastanta gent implicada en el tema i ens estan donant un cop de mà a reconduir les situacions.
Vull dir, perquè algú pot dir, mireu, jo no puc donar-vos el que s'havia pactat, però...
Sí.
No. Podem arreglar-ho, o d'altres que diran, mireu, sabeu què? Com diuen els castellans, si l'horno no està per a bollos, ho sentim.
No. De fet,
suposo que us deveu trobar de tot.
Sí, però la part principal, uh-huh, és una part que, doncs, aquests compromisos que es van assolir, doncs per temes aliens al club i a l'espònsor en concret, doncs, bueno, s'han paralitzat, diguem-ho que estan paralitzats, no estan trencats, vull dir, que és el que a nosaltres ens dona l'esperança, no?
Com es diu, en stand-by.
Estan en stand-by, exactament. La paraula seria aquesta. I llavors estem negociant a totes bandes. Hi ha gent que està fent molta feina obscura d'aquesta que no es veu, de reunions i de feina, que nosaltres estem molt confiats en que arribaran a bon terme i podrem tirar endavant recuperant tot això. I estem molt esperançats perquè és el que deia, creiem que és una situació que està en stand-by, no està trencada, no està oblidada, sinó que està en stand-by. I bueno, vull dir, no vull donar noms ni dates concretes ni hores i tal, però s'està fent molta feina i hi ha molta gent treballant per tots aquests temes.
Objectiu, per tant, a nivell econòmic...
Mira, jo et faré una...
Aquesta temporada, eh?
Sí, un objectiu... Nosaltres ens hem fet uns plantejaments a nivell de club molt clars. El primer objectiu claríssim i inapel·lable és aquest sanejament i deixar el club sense cap càrrega, per dir-ho així. Sí. I amb això és en aquest moment estem volcant tots els objectius, perquè tots els altres vindran, els nostres esforços, perquè tots els altres vindran a darrere d'aquest. Estem replantejant el club, no oblidem, ve de solir fites molt importants en el pitjor moment de la història, per dir-ho així, perquè quan nosaltres necessitàvem més suport ha sigut quan menys ens en podia donar les persones que ens en podien donar, i en som conscients, eh? Vull dir, no és una crítica cap a ningú, sinó que és una situació que està com està. Ens hem trobat que quan nosaltres hem arribat a aquella lliga ha sigut quan els sponsors menys ens podien ajudar, perquè tothom estava com estava. Ens ha arribat la situació que quan nosaltres hem tornat a estar a Nacional Espanyol ha sigut el primer any que han baixat 5 equips. Si s'haguessin baixat 3 com els altres anys, hauríem aguantat la categoria amb 10 punts tranquil·lament. Ha sigut un dels anys més competits a nivell de Nacional Espanyola en quant als equips que estaven a la banda de baix i competien, doncs, contra gent potent com podien ser Matarós i tal. Tot això ha sigut un cúmul de circumstàncies, no? I llavors això ens ha fet que ens costés molt.
Diuen, perdona, Jaume, que després dels grans èxits venen les grans patacades.
Sí, però jo ho he comentat altres vegades que no considero que això hagi sigut una gran patacada. No ens amagarem de que ningú podria estar on estem ara, sinó que voldríem estar més amunt, però a vegades les patacades venen quan la gent fa grans inversions i fa grans despeses i tal. A nosaltres ens va criticar molt, com va estar aquella lliga, de que, home, havíeu d'haver fitxat tal veterà, havíeu d'haver fitxat aquell jugador que és molt bo. Clar, amb tothom li responíem el mateix. Sí, home, jo no tinc cap problema, tu em poses aquí damunt de la taula X mil euros, sí, sí. I jo faig meravelles.
I el porto, dir. Sí, sí.
Sí, sí, és aquella teoria de la portera d'en Núñez, no? Amb això no hi ha cap problema. Nosaltres no, nosaltres vam acomplir el que havíem pactat amb els jugadors, que és que si pujàvem a aquella lliga, els que havien pujat amb nosaltres, en petites excepcions, seguirien endavant amb nosaltres. I era l'objectiu del club, i es va fer un hockey interessant, vam estar donant guerra a molta gent. El Reus va venir aquí, va guanyar 1-0 amb un gol de rebot. Vam estar al Palau i vam estar davant el marcador fins faltant 5 minuts. A tot arreu, vam anar a Sant Sadurní, vam empatar, el Noia va empatar aquí a casa. O sigui, vam estar donant guerra a molts nivells amb l'equip que teníem i que consideràvem que teníem jugadors de molt bon nivell, i la mostra és que molts d'ells segueixen jugant a hoquei lliga.
Tot allò, Jaume, ha de servir d'alguna cosa més que el fet d'haver estat a hoquei lliga i haver gaudit d'uns moments...
Això no era l'objectiu, o el final no era l'hoquei lliga. Allò era un premi. Si arribar a l'hoquei lliga era el premi. Molta gent deia, hem de mantenir-nos i tal. Mira, escolta, no ens mantindrem a qualsevol preu. Ens mantindrem si podem, i és l'objectiu, però no ens mantindrem a qualsevol preu. I qualsevol preu hauria sigut això, fer el que havien fet altres clubs, que és anar a fer els grans fitxatges, fer taula rasa, enviar tothom al carrer, i anar a fitxar jugadors amb experiència i tal. Nosaltres veníem de jugar a segona catalana, amb gent com amb el Javi Navarrete. Vam aconseguir pujar de segona a primera, de primera a Nacional Catalana, Nacional Catalana, Nacional Espanyola, i Nacional Espanyola a hoquei lliga. Hem sigut el club que ha aconseguit pujar des de baix a tot fins a dalt de tot més ràpid. Això té molt de mèrit, i a més, doncs, bueno, doncs aconseguint el que s'havia aconseguit. Clar, una gran patacada seria això, fer taula rasa i començar de nou gent de fora i estavellar-te i llavors deixar el club hipotecat i tal. No, es van fer uns pressupostos de mínims, es van fer unes inversions mínimes, i això ens ho van criticar molt. No tirareu endavant amb això. Bueno, pues vam estar bastant endavant i vam tenir molts partits perduts a l'últim moment, d'un gol. Vam estar donant molta guerra i se'ns reconeixia que el tipus de hockey que fèiem no era el hockey que es feia en una lliga, en un equip que pujava, que era dir, em tanco aquí davant de la porteria i si fem 0-0 traiem un punt. No, nosaltres vam ser valents. Clar, la patacada que ha vingut, doncs ha vingut de que les expectatives dels pressupostos que tenies amb els sponsors que tenies tancats i tal, doncs no s'han cobert i llavors això ens ha implicat tot l'altre. No ha sigut un estirar més al braç que la mània, que és el que passa moltes vegades. Però aleshores, a veure, aquella fita va tenir diverses vessants i per mi la vessant més important és tota la base que tenim al darrere ara. Vull dir, veure el pavelló ple era divertit, però era divertit veure el ple de nanos. Uh-huh. Vull dir, veure com els jugadors de la base venien a veure el primer equip, home, això és l'objectiu principal, que els nanos de la base vegin bon hockey a Sitges i vegin hockey de primera línia. Doncs això ha quedat, vull dir, l'equip no estava a aquella lliga, però tenim molts nanos sorgits d'aquell moment i això és el que per nosaltres val més i és el que queda. I això sí que costarà més que desaparegui. Per què? Perquè ja has creat una iniciativa, una dinàmica, hi ha una gent que abans no venia a veure hockey, ara ve a veure hockey. Bueno, doncs això és el que hem creat i això és el que volíem i això sí que ho seguim tenint. I és un dels objectius que venen darrere després del redreçament econòmic. És conservar aquesta base, tenir bons entrenadors, fer bons entrenaments, tenir bons sistemes de funcionament. Tot això és el que tenim sobre la taula i que no podem dedicar-li més esforços perquè els hem de dedicar a altres coses. I és el principal per nosaltres, desencallar l'altre tema per poder-nos dedicar a això.
Teniu la sensació que, ho deies ara fa uns moments, que de la mateixa manera que es puja molt ràpid també es pot baixar molt ràpid?
Sí, el que passa...
I compte, jo sempre ho dic, el primer equip està a la Nacional Catalana, no oblidem que fins fa 4 dies aquest equip estava a Nacional Catalana i és una categoria boníssima, de molt de nivell, però...
Sí,
algú deia, un entrenador de futbol consagrat, deia, és que vosaltres esteu acostumats a que us donguin jabugo i quan us han donat per nit del país, us heu queixat. O heu dit...
Sí, no, és que... Clar, ara vas a... L'altre dia vam estar jugant a Tordera. Clar, dius, Tordera de Nacional Catalana. Bueno, l'entrenador de Tordera Nacional Catalana és el senyor Camps, seleccionador català. Per què? Perquè ja hi té els juniors més interessants que tenen i és un equip en potència que si ara agafes els noms segurament d'aquí 3 o 4 anys seran jugadors que molts d'ells estaran a hockey lliga. Clar, vull dir, és una categoria molt important on hi ha clubs que posats en qualsevol... en qualsevol competició de qualsevol altre país, bueno, seria els reis del mambo.
Estem parlant de segons equips, d'equips d'hockey lliga, evidentment.
Sí, que en qualsevol moment et pots trobar que et vindrà un equip d'aquests a jugar i portarà un o dos jugadors del primer equip perquè necessitaran minuts o perquè sortiran d'una lesió i interessa jugar o perquè els interessarà guanyar els punts. I llavors et trobes que, clar, estàs treballant amb gent molt potent. Uh-huh. I llavors és una categoria molt maca i molt interessant i que nosaltres, a veure, l'aprenem com l'aprenem i no ens fa res tant aquesta categoria perquè és una categoria molt, molt, molt interessant. Es veuen accions de joc i es veuen partits molt interessants i això sempre ho hem dit nosaltres estarem on puguem estar. Quin altre avantatge tenim? Que estem treballant amb jugadors que són de casa i d'altres que s'han fet a casa. El Jordi Pena és de Vilanova, però
fa molts anys,
molts anys aquí. I ha treballat molt amb nosaltres. Estem treballant amb l'Isaac. L'Isaac és un jugador que ha començat a patinar aquí a Sitges. Home, vull dir, estem treballant amb gent que són de la casa i això és el que ha de ser. I ho comentava l'altre dia amb gent del club. El nostre objectiu ha de ser tenir el màxim nivell amb el màxim de jugadors de casa. Si tenim una fornada bona i podem estar Nacional Espanyola, doncs estarem a Nacional Espanyola. Si surt una fornada excepcional i amb algun reforç es pot arribar a aquella lliga, escolta, endavant, però sistema nacional catalana, encantats de la vida. I si tenim una època d'impàs i no tenim bons jugadors o els bons jugadors se'ls porten a fora i hem d'estar primera o hem d'estar segona catalana, perdó, doncs hi estarem, però sempre intentant enfocar cara a tenir jugadors de casa. Vull dir, el que ens interessa és que quan arribi un júniors potents del nostre club tinguin on jugar. I això és, això és l'objectiu màxim, que la gent de Sitges jugui a Sitges. Que després sortirà un jugador boníssim i vindrà al Vic, al Barça o qui sigui.
Se l'endurà, sí, sí.
Bueno, pues orgullosos de que te'l vinguin a buscar, però mentrestant que pugui jugar a casa. Mm-hmm. I això és l'objectiu principal.
Deia el Joaquín Cachimero fa uns dies, en conversa amb Antoni Muñoz, que potser a l'equip li falta algun efectiu. Ell va parlar d'un jugador màxim, tampoc.
Sí, 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 ho hem comentat altres vegades, i el que passa que tampoc hem volgut agafar qualsevol jugador per omplir, si no ens havia de donar res, perquè bueno, el hockey són molt poques places i llavors doncs, sempre hi ha molts jugadors que no juguen prou.
És a dir, si fitxem algú és que, perquè vingui a sumar, però clar. A sumar
A sumar no quantitat, sinó a sumar qualitat.
Això
no?
Mateix.
I en aquest moment el mercat no estava com perquè hi hagués algú amb aquestes capacitats, no? Però nosaltres seguim sondejant i estem oberts a tot i cada setmana parlem amb algú, algú s'ofereix, truquem amb algú nosaltres... Estem pendents d'això, però és el que diem, i nosaltres no podem fer cap esforç econòmic, amb la qual les limitacions ja són importants, però tampoc ens interessa doncs, anar afegint jugadors al primer equip que després doncs, no ens aportin res que no ens hagin de portar, no? I llavors bueno, estem en aquesta posició.
El món de l'esport, com saps, Jaume, està ple de tòpics, i un dels tòpics, per exemple, és que els jugadors de futbol són... passateros, diguem-ho així. Com és el jugador d'hoquei? En aquest sentit.
El jugador d'hoquei, jo... Perdó. Hi ha de tot, com a tot arreu. Sí. Però hi ha un tipus de jugador que cada vegada s'està extingint més, que és el jugador que vol viure del hoquei. El hoquei no dona per viure. El hoquei és un esport tan sacrificat com els altres, on tens tants problemes com els altres, i com a molts d'altres, té poques satisfaccions. Que te'n donin de satisfaccions, sobretot econòmiques, n'hi ha molt pocs. Però és que el hoquei és un esport on normalment has de fer quilòmetres per anar a entrenar, on s'entrenen a hores
intempestives
sí, sí, sí. Com a molts altres esports i tal, i que a l'hora de repartir beneficis en té pocs. I més ara. Llavors, hi ha molt jugador... que juga per gust i per ganes de jugar.
I a veure, no ens enganyem, clubs o jugadors que puguin viure de l'hoquei...
Quatre comptats. I com que això és una cosa que tothom té molt clara, l'avantatge és que quan estàs parlant amb pares de nanos de la base i tal, si això és un tema que tothom té molt clar, que d'això no en viuràs, amb la qual ningú deixa d'estudiar per jugar a hoquei, o no hauria de fer-ho, ningú deixa de fer segons quines coses per jugar a hoquei, perquè el hoquei és un hobby, és un tema addicional. Ostres, si arrel de que tu juguis a hockey, doncs en comptes de tenir un cotxe que val tant, doncs te'n pots permetre un una miqueta més
econòmic.
Més d'allò, doncs, doncs mira, doncs tot això que et donarà el hockey, no? Però poca cosa més. I jo sempre ho explico, la mostra de que el hockey té alguna cosa més que segons quin altre esport és la quantitat de jugadors veterans que hi ha. Tu mires les lligues veterans, tu mires els tornejos de veterans i tal, hi ha moltíssima gent que té 50 anys i segueix jugant a hockey. Per què? Perquè ho fas per gust i aquest gust no te'l treuen i segueixes jugant-hi. I te'n vas a Vilafranca a veure els torneis de veterans o veus la Lliga de Veterans, que té una quantitat d'equips impressionant. Bueno, doncs potser és per això, no? Perquè com que és una cosa que no l'has fet mai per diners, doncs bueno, la segueixes fent sense que et paguin, no? I sense ser per diners.
Com està el Sitges respecte a clubs més propers de la comarca o del Penedès fins i tot? Vilanova, Vilafranca...
Home, mira, a nivell de base, que potser seria el que ens hem d'equiparar, clar, nosaltres tenim un tema que és el Vilanova, que té una base molt potent a nivell de quantitat. Té molts equips. Té molts equips també fets amb gent de fora, gent de Cubelles, gent de inclús de Cornellà, té gent de molts llocs. Clar, això a nosaltres ens és un problema perquè és una esponja que ens pot absorbir molts jugadors. Bueno, la mostra és que aquest any se'ns han emportat 3 de jugadors. Se'ns han emportat o s'han anat cap allà. No, que no se'm malinterpretin les meves paraules perquè ja n'hem parlat massa d'aquests temes. L'avantatge és que en aquest moment el Club Patí Sitges té des dels d'iniciació, passant per benjamins que en tenim 2 equips, alevins i infantils. Tot això ho tenim cobert. I ho tenim cobert, a més, amb equipets que estan jugant molt bé, que juguen un hockey molt maco i tal. I ara te'n pots anar a Igualada, o te'n pots anar a Vilanova, o te'n pots anar a Sant Sadurní i competir contra ells. Clar, hi ha equips d'aquests, sobretot els equips A, de segons quin lloc, que són jugadors triats i que te'n vas a jugar a Sant Sadurní i tenen 4 nanos de Sant Sadurní i 3 que són de fora, amb el qual ja són pràcticament seleccions comarcals, no? Però te'n vas allà i els hi disputes els partits, no? Llavors, clar, això feia fa molts anys que no era així. Això, doncs, home, vol dir que s'està fent bona feina aquí. En aquest moment tenim alguns entrenadors a Sitges, o bastants entrenadors de molt bon nivell, que ens estan transmetent als nanos, doncs, una manera d'entendre el hockey i una manera de fer. Clar, això vol dir que ens estem posicionant. Bueno, i ara, precisament, doncs, mira, l'infantil s'ha classificat per jugar a les eliminatòries de la fase preferent, el Benjamí està pràcticament a les portes de classificar-se també per preferent. Bueno, doncs tot això vol dir alguna cosa, vol dir que més o menys la feina s'està ben feta, no? I això és amb el que nosaltres ens emmirallem. Clar, a nivell de primers equips, home, doncs el que ens interessa és seguir la dinàmica aquesta que estem tenint ara, de tenir gent de la casa. Doncs, vull dir, si amb el segona catalana està jugant gent de la casa, doncs perfecte, i si amb el primer equip doncs aconseguim anar entrant gent de la casa, doncs és l'objectiu, no? Llavors sí que realment pots valorar quina feina s'està fent el hockey a Sitges, no? Uh-huh. Clar, vull dir, quan et parlen de, ostres, que el hockey gallec és molt potent, sí, però resulta que l'equip del que m'estàs parlant hi ha un gallec i els altres són catalans, no? I dius, bueno, llavors el hockey gallec no és representatiu en aquest cas, no? Doncs una miqueta és el que estem buscant, que el que sigui Club Patí Sitges sigui una imatge del que s'està fent, no? I bueno, ho estic parlant així i sembla tot molt bonic i molt
idíl·lic, sí.
I no és tan així, eh? I costa molt esforç i uh-huh. Bueno, però jo intento ser optimista i hi ha moltes coses a millorar, però intentem doncs sempre donar-li la banda positiva, no, amb el tema.
Tornem al vessant, diguem-ho així, més social del club. Fa unes quantes setmanes ja teníem ocasió de parlar amb en Miquel Castellví, mm-hmm. i li preguntàvem sobre aquell grup de gent que en el seu dia doncs va formar part del club i que ara no hi són, és a dir, que i ell va manifestar que se sentia dolgut perquè aquell grup de gent doncs havia decidit deixar el club. Algú es va enfadar quan va sentir allò, però bé, en qualsevol cas, què en penses?
Oh. A veure...
Com ho podem mesurar, això, perquè mira, ningú se'ns enfadi?
No, vull dir, a veure, enfadar-se s'enfadarà qui es vulgui enfadar.
Sí.
Quan acabes de jugar a hockey lliga i baixes i tot plegat, totes aquestes coses porten tensions i porten conflictes i porten mals entesos i porten moltes coses. Llavors, és fàcil que hi hagi problemes quan les coses no van bé. Quan van bé,
sí, sí.
Va, tot...
Els problemes, si n'hi ha, es minimitzen.
Sí, sí, es miren d'una altra manera.
Sí,
no?
Sí, sí.
Es miren d'una altra manera. Llavors, nosaltres portem 2 anys molt durs, i llavors tot això porta, doncs, porta conflictes i porta mals entesos. El tema econòmic és un tema que porta molts conflictes, perquè realment, si tu no pots respectar els compromisos que has tingut amb la gent, la gent té tot el dret del món d'enfadar-se i és normal, i és el que patim nosaltres més. Nosaltres ens afecta molt, vull dir, jo a vegades me'n vaig a dormir i tenir tot això al cap, ostres, la veritat és que t'obsessiona, no? I llavors dius, ai sí, i a sobre avui hem perdut amb el primer equip, però resulta que allò ha quedat a darrere de tot. Escolta, no, el que t'ha de preocupar és què està fent el primer equip, què està fent la base, aquests nanos que tenen una eliminatòria, com s'ho faran, i al final resulta que tot això està al darrere, no? Jo entenc que hi ha gent que no està contenta amb el club i tal. Nosaltres estem intentant mica en mica anar restablint els ponts de diàleg amb tothom. Potser s'hauria de fer abans, potser s'hauria hagut de fer d'una altra manera, però tristament torno al mateix. Ens hem de dedicar tant a un fet concret que després totes aquestes altres coses ens van quedant pendents, no? I per nosaltres, doncs, ens crea moltes tensions haver d'anar darrere de tots aquests temes econòmics, que llavors ens fan perdre moltes vegades maneres o situacions que no s'haurien de deixar passar. Clar, nosaltres per altra banda també demanem que la gent entengui i la gent se'n faci càrrec de com està el tema, i que a vegades, doncs, escolta'm, si jo no he vingut a parlar amb tu, vine a parlar tu amb mi i digue'm, escolta, no m'agrada el que estàs fent, no estic d'acord amb això, jo ho entenc, però...
S'us ha retret això, no? Perquè jo ho he escoltat molts cops, això és que no hi ha ningú que doni la cara en aquell club.
Mira,
ho això, he escoltat, eh?
Sí, vull dir, això a vegades hi ha dos temes que em fan molta gràcia, quan es parla de, és que el club, els socis, no sé què... Perdona, a veure, posem les coses sobre la taula. No som el Barça, no tenim una massa social de 100.000 socis, ni de 1.000, ni de 100. Clar, llavors, els socis, home, jo si vols et faig una llista ara, perquè pràcticament els puc enumerar. Llavors, quan em diuen, oh, és que amb els socis no hi teniu diàleg. Escolta, amb els socis no hi teniu diàleg, perdona, jo amb la quarta part dels socis hi parlo cada setmana, perquè per feina i per coses, parlo amb ells. Oh, és que no es dona la cara. Perdona, jo estic al pavelló el dilluns, el dimarts, el dijous i el divendres. El dijous, a més a més, estic a Ribes. I els dimecres, que no hi ha entrenos i tal, segurament estic allà al despatx aclarint alguna cosa amb algú altre. Uh-huh. Els dissabtes i diumenges, no hi ha dissabte ni diumenge que entre pitos i plates no acabis veient 3, 4, 5 partits. I això jo, però com jo, doncs l'altra gent que està a la Junta i que està al club i tot plegat. Home, això jo amagar-se no crec que sigui... O és que no es dona la cara, escolta'm, quan amb algú el truques per dir, escolta, allò que tenim pendent encara no tenim solució, no el truques cada setmana quan no li pots dir res, pues si el truques cada mes o si truques quan te'n recordes o... és complicat. Llavors, clar, no donar la cara, clar, a vegades et diuen, no, és que a tal partit no hi ha anat ningú amb el primer equip. Escolta, perdona, tal partit hi érem tal i qual. Sí, és veritat. Vull dir, a vegades també les coses quan no van bé...
Sí, es tendeix sempre...
Clar, me'n recordo perfectament un partit que em van dir, és que tu no hi eres en aquell partit. Perdona, no estava a la grada, estava al despatx i estava parlant amb algú per telèfon que ens interessava molt parlar amb ell perquè li estàvem reclamant uns calés. Uh-huh. Clar, ostres, a vegades és trist, o sigui, a mi no m'agrada haver d'anar donant explicacions d'on estàs, d'on no estàs. Oh, és que no s'ha baixat al vestuari. Si baixes al vestuari, et diuen que t'hi estàs inmiscuint massa. Si no hi baixes, et diuen que no dones la cara.
Sí.
Clar, a mi se m'ha tirat encara que no hem donat la cara un dilluns i jo havia parlat amb els jugadors el dijous. Dius, clar, però jo no sortiré a trucar i dir, escolta, no, és veritat que jo el dijous vaig anar a parlar amb aquests jugadors. Clar, ja ho sé, vull dir, és molt complicat i segurament hem fet moltes coses malament, però t'asseguro que no donem per més. Uh-huh. I quan no estàs a la federació apretant-los per una cosa, estàs empaitant gent, i quan estàs empaitant gent estàs intentant veure jugadors. Sempre falles amb un bastó. I que a la Junta no som 30 persones. El club el portem entre la gent que el portem, i tothom sap qui som, i amagant-se. Jo no em puc amagar, si estic a tot arreu. Si ahir estava fent un cafè amb una persona parlant del temes de hockey i tal, i em va dir, ostres, diu, que ets l'alcalde, tu, perquè aquí tothom parla amb tu. Sí, bueno, perquè estàs posat en una cosa, estàs posat en l'altra, amb un hi parles d'una cosa, amb un hi parles de l'altra. Estem en un poble on jo considero que amagar-nos és molt difícil. A vegades la gent voldria que fessis més coses, sí, però també te les poden demanar. Escolta'm, no, és que no dones la cara, què vols? Digue'm què vols i jo ho faré, però a vegades, escolta'm, és el que et dic jo, a vegades arriba un moment que estàs tan cansat de fer segons quines coses que arriba un moment que potser el que hauries de fer de cara al públic, llavors allò no ho fas perquè ja no pots més i ho deixes de fer, i segurament hem fallat amb aquestes coses. Però és que, ja et dic jo, és que és molt complicat.
Fins i tot s'heu hagut de trobar, o heu hagut de passar tu personalment per un acte de conciliació amb algú que, evidentment, us reclama uns diners, que està en tot el seu dret de...
Això no ho hem negat mai a ningú.
Però ja no em refereixo tant al fet, sinó, ostres, el fet d'haver-te de trobar amb sidrals d'aquest tipus, no, Jaume?
Sí, la veritat és que a vegades, quan a segons quin lloc et tiren encara, que sembla que accedir a la presidència d'un club sigui com la panera de Nadal, no? Jo m'agradaria que veiessin les situacions que hem de passar. Per mi és molt trist doncs, que una persona que ha estat al club molt de temps i que ens ha ajudat molt i que ha fet molta feina per nosaltres i tal, doncs que ens hàgim de veure en aquesta situació, no perquè ell no ho hagués de fer, sinó perquè ell s'hi ha vist obligat, i jo ja li vaig dir en el seu moment, és que jo no et puc dir que no ho facis, i ho entenc, però clar, per nosaltres és molt trist i a mi em sap molt de greu, i és el que et dic, vull dir, estar amb aquest neguit a sobre, vull dir, és una angoixa que escolta, que no et deixa viure, i al final això, al final quan sents parlar de hockey t'agafen tots els repelussos del món. I jo per qüestions logístiques de casa, al maletero del cotxe porto estics, patins, boles i porto de tot, i a vegades quan estàs a la feina que no estàs pensant en el hockey i tal, obres el maletero del cotxe per algú, et trobes els estics i pam,
torna a venir.
I llavors recordes tot allò que tens pendent, tot el que hi ha per fer, tot el que s'ha de fer aquell dia. És molt complicat, i jo és el que dic, escolta'm, ojalà els nostres mal de caps fossin baixar de categoria, pujar de categoria, partits perduts... Això,
estrictament
això,
esportius. Sí,
això,
sí, sí.
Amb això hi firmo, jo amb això hi perdré les hores que facin falta i em trencaré el cap tot el que faci falta. Però tot l'altre és una angoixa que de veritat, no li vull a ningú.
I que no deixa viure en
no deixa viure,
cas.
No deixa viure. Sí, sí, sí. I no et deixa que puguis fer els altres objectius que tens en el club. Que en tenim molts i tenim moltes iniciatives i cada vegada el club està entrant gent amb més ganes i amb ganes de fer coses i tal, però no les podem tirar endavant. I la veritat és que això em sap molt de greu. Mm-hmm. Tinc unes ganes de que s'arregli això per poder...
Sí, sí, dedicar-te veritablement.
Dedicar-me a altres
coses
que de veritat, vull dir... És així, no es pot dir res més.
Feies referència ara a la qüestió de la panera, ara que ens apropem a les dates de Nadal. Saps què passa, Jaume? Que tinc la sensació que us ha tocat la rifa.
Sí, 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 sí. És el que et deia, hi ha hagut una sèrie de situacions...
No sé si dir la grossa, la pedrea o...
Hi ha hagut una sèrie de situacions que és el que dic jo, tu agafes el Benet i Jornet o un guionista d'aquests de televisió i tal, li dius, escolta, a veure amb tota la mala llet del món que tens, què pots fer? I no arriba a aquests nivells, no? Dius, ostres, passa això, passa l'altre, són tantes coincidències juntes que dius, ostres, ens ho estan posant molt difícil, no? Però bueno, després mires enrere i dius, bueno, totes les que han anat sortint les hem anat superant. Bueno, pues també superarem aquesta i seguirem tirant endavant, no? Però, ostres, la veritat és que costa molt. Uh-huh. Que costa molt, no? I això, no? Vull dir, nosaltres intentem fer-ho tot el bé que sabem. A vegades et parlen com si tu volguessis estar al davant d'un club a qualsevol preu. Escolta, jo si ve algú amb ganes, amb empenta i em proposa unes històries interessants... Demà passo de president a porter del pavelló, vull dir, sense cap mena de problema, perquè realment, a veure, i també dic una cosa, si jo amb la gent que estem a la Junta vam agafar el relleu amb els que hi havia fins ara, és perquè els que hi havia fins ara estaven esgotadíssims, perquè la feina que havien arribat a fer era titànica, perquè està una nacional espanyola, ningú sap el que comporta de preparació de viatges, d'infraestructura, la logística és molt dura, molt dura, molt dura. Sembla una bestiesa, però clar, anar a agafar un avió amb uns equipatges de hockey, doncs fa que arribis un dia a la Corunya i t'hagin perdut l'equipatge del porter. I sense l'equipatge del porter no jugues.
Clar, què fas aleshores?
Què fas, no? I clar, bueno, això, doncs, un equip com el Barça, doncs, truca a Reno i pam, li envien un equipatge nou. Nosaltres no estem per comprar un equipatge nou ni tenim els mitjans per trobar-los en aquell moment, no?
Està llavors, clar, està clar.
Són coses d'infraestructura que a vegades semblen una bestiesa, no? però home, tota la gent que estava dedicada a això i que sabia el que necessitava per un viatge, doncs, des del nivell farmacèutic, tot el que és la farmaciola, tot el que és la infraestructura bàsica per poder fer els entrenaments, els escalfaments, tot això. Clar, això és una feina molt gran, i que tota la gent que hem tingut al club fent-la, de veritat que és una meravella, perquè no t'havies de preocupar tu d'aquestes coses, perquè ja se'n preocupaven ells. Doncs clar, tot això no es veu, no, aquesta feina, i això és una feina molt feixuga i molt cansada, i que, ostres, quan dius, bueno, estic fent tot això i a sobre els 4 duros que m'han de donar no me'ls donen, ostres, jo entenc que la gent ostres, estigui molt cremada, i ho entenc, i entenc que reclamin el que se'ls deu. I
clar, aquí hi ha dos camins, no? No arriben els diners, i hi ha dos camins, repeteixo, un, seguir esperant, i l'altre és que els membres de la Junta... Us està costant diners, home, parlant en plata.
A veure, hi ha gent de la Junta que ha posat diners, mm-hmm. i ja fa temps, però clar, arriba un moment que tot té un límit, i si diguessis, no, és que jo els avanço, vale, però una cosa és que els avancis i l'altra és que els hagis de posar. Vull dir, a veure, jo parlaré a nivell personal, però puc parlar també per la gent de la Junta. Tots estem passant mals moments,
és evident, sí,
és difícil. Uh-huh. Tots estem treballant amb un nivell d'ingressos que no teníem fa un temps, i bueno, qui més qui menys, doncs qui és doncs propietari de la seva empresa i tot plegat, doncs ho estan passant molt malament, i llavors bueno, jo no deixo de ser un assalariat i conto amb el meu salari, no? I no tinc un patrimoni per fer front a aquestes coses. I jo sempre ho he explicat, no, jo no puc ser un president com segons quin altre, escolta, cap problema, què s'ha de posar, pam, ho poso jo, ja està. No, vull dir, jo sóc un treballador i el que hi posaré és tot el meu esforç i totes les meves ganes, i tal, i para de comptar, però és que això ja és un tema que ja portem arrossegant, és a dir, devem diners a gent de la directiva que ha posat diners, clar, però llavors arriba un moment que jo personalment no vull que em posin més, perquè és que no es pot arribar més.
No es podrà assumir.
No, i a més, si diguessis, no, és que posant això, doncs parem el cop i ja ho recuperarem, però és que no, és que se n'haurien de posar molts, i no, és que no pot ser, és que no pot ser. Clar, la Junta ens hem plantejat, i bueno, escolta'm, doncs es pot arribar fins on es pot arribar, i a partir d'un punt potser a ningú li interessa que existeixi un club petit Sitges, no? Però el que et comentava, que creiem que el que està pendent està en stand-by, per això seguim lluitant. Si veiéssim que no hi ha cap mena de possibilitat, no sé, hauríem de fer un plantejament, però seguim lluitant per això, i perquè considerem que les persones que ens han de recolzar ho estan treballant i ho aconseguiran, i per això estem lluitant.
S'ha picat, es pica o s'hauria de picar la porta de l'Ajuntament?
A veure,
pregunto això, Jaume, perquè bé, en el seu dia Armand Paco, ara actual regidor d'Esports, ja va deixar clar quin era o quina havia de ser la postura de l'Ajuntament. Cada diners?
No, vull dir, nosaltres ho tenim clar de fa dos anys, que pensem... No, de fa dos anys no, ho hem tingut clar des de sempre, vull dir, tampoc és l'Ajuntament el que ens ha d'ajudar.
Això ho
tenim molt clar. Home, el que ens ha d'ajudar és a trobar portes on anar a trucar. Dir, escolta, mira, vés a trucar allà, que aquesta gent doncs tenen ganes de fer coses a Sitges i tal, llavors igual els interessa doncs que la imatge d'ells a Sitges sigui interessant, doncs prova, a veure què passa, no? Però i sabem com estan les coses, i sabem quines prioritats hi ha a l'Ajuntament, i ens semblen molt lògiques, vull dir, l'esport no és la primera prioritat que hi ha en aquest moment. Bueno, pues ho tenim molt clar, i és molt fàcil anar a picar i dir, escolta, m'has de donar diners, escolta, això no és.
No funciona així.
Potser sí que el que hauríem de replantejar entre tots és què és el que destina l'Ajuntament a l'esport, o quins esforços destina a l'esport, perquè potser portem molts anys de retras en infraestructures, amb el tema de donar diners directament, però sí, ells tenen
com ho vestim tot plegat,
exacte,
no?
per fer algunes coses que puguin ajudar l'esport, no Club Petit Sitges, l'esport en general,
sí.
Perquè home, tenim una manca d'infraestructures important, vull dir, jo parlo pel hockey, però estem entrenant a vegades en condicions
que no són les idònies.
Que no són les idònies, I llavors, home, n'hem parlat mil vegades, però esclar, això és un tema que s'arrossega fa molts anys, que hi ha una manca d'infraestructures important, que sabem que l'Ajuntament hi està treballant, i tornem al mateix, estem en una època on hi ha el que hi ha i encara gràcies, no? Però bueno, nosaltres intentarem ajudar-los també amb ells amb tot el que puguem, doncs intentant fer això. Clar, a part de la vessant que tenim nosaltres esportiva, nosaltres tenim una vessant molt important, nosaltres i qualsevol club que faci futbol, bàsquet, rugby o natació, o qualsevol esport. Tenim uns nanos que estan entrenant 2-3 dies per setmana, que estan fent esport el cap de setmana. Tot això implica que aquests nanos els estem educant com a persones també. Això és molt important. Si aquests nanos no estessin fent esport, al Club Petit Sitges o a qualsevol club, on estarien? Al carrer? On estarien? Llavors, clar, tenim una tasca social també molt important. Nosaltres moltes vegades, molts dels conflictes que tenim ja no són esportius, són de tipus educatiu, de tipus de conflictes al vestuari, de comportaments. Doncs tot això estem formant persones. Jo crec que també l'Ajuntament ho sap i sap que això és molt important, vull dir que hi hagi gent dedicada a això. Jo sempre els he dit a tots els polítics que he parlat, el problema no és les infraestructures o el que costa a nivell econòmic, l'important és la gent que està al davant d'aquests clubs, no el Club Petit Sitges, a qualsevol club. Si la gent que estem fent això no estéssim al capdavant d'això, llavors tindríeu un problema, perquè amb diners no ho pagaríeu. Jo el que fem nosaltres no ho faríem per diners, me n'haurien de pagar molts perquè per diners no ho faria. I llavors això ens passa a tot arreu, tu veus la gent que està implicada en el bàsquet i les hores que perden i tot això, el dia que tota aquesta gent deixin de fer-ho, llavors tindrem un problema, perquè això llavors ens costarà no molts diners, ens costarà moltíssims de diners.
Jo sempre ho he dit, això ho he pensat, i coincideixo amb el que diu Jaume, que gràcies a aquestes persones que estan al capdavant dels clubs.
Sí, a veure, jo no vull dir que ens hagin de posar medalles i tal.
No, però
si m'ho miro fredament a nivell personal, però, i això ens passa a tots, jo sí estic implicat al
de la mateixa manera que
tinc dos nanos jugant, i perquè jo he jugat, i perquè m'ho sento bé, bueno, i no vull cap reconeixement.
És evident que hi ha uns lligams, però de la mateixa manera que sempre allò, el directiu, diguem-ho així, també està en el punt de mira, ostres...
Sí, sí, jo és que...
De tant en quant va bé que algú us digui...
Ah, jo és el que dic, jo quan veig doncs, que fan la presentació del bàsquet, com l'altre dia, i veus el volum de nanos i tot plegat, doncs home, agrada anar a parlar amb els directius i dir-los, ostres, nois, quina feina que esteu fent, no? Quin goig veure això, no? Jo quan arribo el dissabte al pavelló i no puc aparcar perquè hi ha una quantitat de cotxes bestial, perquè estan fent tres partits de bàsquet, perquè estan fent un de hockey i a darrere n'hi venen dos més, perquè... Més amunt saps que hi ha el camp de la Blanca que està ple, el camp dels Sitges també està ple, que el rugby estan fent no sé què, que el club natació té competicions... Quan veus tot això, escolta'm, a mi... Jo m'inflo de goig, i hi ha esports amb els que no hi tinc contacte directe, però jo què vols que et digui? Anar a veure el rugby i veure el volum de gent que tenen, la feina que estan fent i tot plegat... Escolta'm, això és un goig, i això és el que penso que se'ls ha de donar suport a la gent perquè això no tiri avall, perquè és l'intangible més gran que té un poble. Tenir aquest moviment associatiu a nivell esportiu, que estàs fent una tasca a tots els nivells, a nivell esportiu, a nivell físic, a nivell social, a nivell d'educació. Estem educant nanos, clar, és molt important si aquests clubs estan fent-ho bé, perquè estan educant la gent que et portarà al poble d'ara en endavant. I això és importantíssim, vull dir, jo penso que és una cosa que ens hi hem d'abocar de totes, no per estar a primeríssima línia de primer nivell, tot això ve de més a més, però perquè la base tingui els fonaments que ha de tenir, això, vaja, és que hauria de ser obligatori, quasi.
Dues qüestions per acabar, Jaume. La primera, fareu carta als Reis?
Sí, tenim una carta als Reis, el que passa que no sé si haurem d'enviar-la amb un pendrive, no? Perquè té tantes pàgines que no sé si cabran, semblant als pressupostos de l'Estat. Sí, nosaltres tenim uns desitjos demanats fa molt, molt de temps que tenim la sensació de que estem a propet de que passin els Reis, no? I això ens faria molt feliços, de veritat, ens faria molt feliços.
I ara sí, per acabar, ets pare d'esportistes, de molt bons esportistes, i avui aprofito que estàs aquí amb nosaltres perquè ens puguis parlar una miqueta del teu fill Jaume.
Ostres, quin atracament!
Jo sé que ha estat un atracament, però em venia molt de gust que tu com a pare del Jaume doncs també hi diguessis la teva.
Sí, home, aquí també aprofitarem i llançarem un... trencarem una llança pel Club Natació Sitges, que està fent un esforç també.
No oblidem que el Jaume està competint al més alt nivell.
Sí, home, en Jaume s'esforça molt, en Jaume entrena pràcticament 6 dies a la setmana i està en unes marques molt, molt interessants. I bueno, i el seu esforç és encomiable, però esclar, això no m'ho facis dir a mi que em poses una miqueta fora de joc. No, vull dir, jo crec que ell és un esportista potser en el sentit més ampli de la paraula, no? Vull dir, ell ha hagut de superar una sèrie de problemes, doncs, que fan que a vegades doncs, l'esport tingui més mèrit, no? Però bueno, vull dir, el mateix que tenen els altres nanos a l'hora d'esforçar-se i tal. Ell està treballant molt bé amb la seva entrenadora, la Montse Mascaraque, amb el Xavi Cenzano, estan fent una tasca maquíssima, estem aconseguint doncs, bueno, doncs això, estar a nivell català molt endavant, aconseguint anar a campionats d'Espanya, això doncs, bueno, és una cosa que et deixa, bé, t'agrada molt, no? I la veritat és que dona goig veure el nedar, perquè vas mirant les marques que es van aconseguint any rere any, i la veritat és que doncs bueno, ens agrada molt a tots, no?
Doncs ens venia molt de gust acabar d'aquesta manera. Jaume, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi tot molt bé i que el 2011 doncs ens porti a tots plegats millors
esperem venir
notícies
a parlar
i situacions,
d'altres temes, ja.
Gràcies, que vagi molt bé.
Molt bé.
I a vostès també moltíssimes gràcies. Tornem dimecres amb més esports. Que vagi molt bé. Adéu-siau.